L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Lluïsa Bertomeu.
A la sintonia de les municipals de Deltebre ja estem aquí preparats per oferir-los una nova edició de l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Un informatiu d'aquest primer dilluns del mes de juny, avui que ja som a dia 6 i on us explicarem coses relacionades amb el territori a nivell de política, societat, medi ambient, esports o fins i tot cultura. Els titulars: riuada de gent a Barcelona en defensa de l'Ebre, unes 15.000 persones convocades per més de 60 entitats, partits i sindicats secunden la manifestació contra el Pla Hidrològic de Conca. El govern de la Generalitat treballa perquè els nous horaris de les línies que afecten les Terres de l'Ebre incorporin noves freqüències a primera i darrera hora del dia. També parlarem que l'Ajuntament de Deltebre ha iniciat les obres de l'Espai d'Atenció Ciutadana i Punt d'Informació Turística de Riumar. Que hi ha 130 pacients del Camp de Tarragona i l'Ebre que esperen un trasplantament d'òrgan. Ens farem ressò que diferents departaments de l'Ajuntament de Santa Bàrbara tanquen el curs 2015-2016 i que avui la Plana Ràdio comença la programació d'estiu. També parlarem que la Lira Ampostina podrà impartir estudis professionals de música, que estan obertes les inscripcions per als campus esportius i cursets de natació a Deltebre, o que l'handbol femení d'Amposta jugarà la fase final de la Copa Catalana. Aquests són els principals titulars que conformaran l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre que comença en aquests moments.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim el nostre informatiu del dia d'avui parlant de la manifestació en contra del Pla Hidrològic de Conca que va tenir lloc ahir a Barcelona. El clam en defensa del riu Ebre i el seu delta ha tornat a ressonar fort aquest diumenge al centre de Barcelona. 15.000 persones, segons l'Ajuntament, convocades per més de 60 entitats, partits polítics i sindicats, han secundat la manifestació de la Plataforma en Defensa de l'Ebre contra el Pla Hidrològic de Conca en una mena de continuació o partit de tornada de la històrica concentració del passat 7 de febrer a Amposta. Tot i que aquests 15.000 manifestants queden lluny de les 50.000 persones que va convocar la manifestació a Amposta el passat febrer, els mitjans parlen d'una riuada de gent, la que va sortir ahir diumenge de la plaça Universitat en un mercat ambient festiu i reivindicatiu i per defensar que la lluita per l'Ebre és la de tot un país i no només d'un territori. La manifestació volia ser la prova de foc definitiva per convèncer la Comissió Europea que faci modificar l'actual Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre al govern espanyol. El portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, ha valorat positivament la manifestació, assegurant que és una carta de presentació excel·lent que referma el que va succeir en Posta al febrer i que ha afirmat que ja va tenir el seu efecte a Europa.
Excel·lent. És una carta de presentació excel·lent. Referma el que va passar en Posta, en la qual cosa en Posta sabem que la carta de presentació en el Parlament Europeu va funcionar i esperem que també funcione en Europa. Europa és sensible en el tema del Delta de l'Ebre. El problema que té és la pressió que rep des del govern central. Si la podem contrarrestar en manifestacions com aquestes, que jo crec que ho estem aconseguint, diguéssim que estem en millors condicions per a recuperar el riu, per a recuperar l'Ebre, per a modificar el Pla Hidrològic de l'Ebre, aturar les 450.000 noves hectàrees de regadiu, els 50 embassaments nous i dotar de cabal ambiental suficient per al manteniment en bon estat del delta, que damunt del delta vivim milers de persones que volem seguir vivint.
Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, destacava que el pla hidrològic proposat pel govern espanyol és dolent per als cabals ecològics, per al delta i per als regadius, i afegia que el govern continuarà lluitant amb totes les energies.
Això és el que estem fent amb aquesta mobilització. Ens estem activant una altra vegada avui a la capital del país, a Barcelona, en contra un pla hidrològic que és dolent pels cabals ecològics de l'Ebre, que és dolent pel delta de l'Ebre i que és dolent pels regadius, bàsicament perquè no aposta per la seva modernització. I per tant, nosaltres des del govern de Catalunya continuem lluitant amb totes les energies contra aquest pla hidrològic, insisteixo, que és dolent pel medi ambient i dolent per l'economia catalana. I ho estem fent aquí a través d'un contenciós administratiu, aquí en la justícia de l'Estat espanyol, i ho estem fent sobretot a nivell de Unió Europea. Nosaltres tenim un gran avantatge, que parlem el mateix llenguatge que la Unió Europea.
La manifestació d'ahir a Barcelona va recórrer el carrer Pelai, passant per la plaça de Catalunya, i va baixar per Via Laietana fins a arribar a la plaça de la Catedral, on van tenir lloc diversos parlaments i actuacions musicals. En tot moment es va mantenir l'ambient festiu i reivindicatiu sota els clams de lo riu és vida, no al transvasament i ni un pam de terra ni una gota d'aigua.
Arriba l'exposició del Tebreu, la història d'un naufragi. Una mostra que ens explica la història de Deltebre 1, un vaixell de transport militar de l'armada anglesa enfonsat a la desembocadura de l'Ebre durant el conflicte bèl·lic de la Guerra del Francès. L'exposició Deltebre 1, història d'un naufragi, s'instal·la a la sala d'actes de la biblioteca i es pot visitar els dissabtes, diumenges i festius en horari de 10 a 1 al matí i de 4 a 8 de la tarda. I els dies feiners està oberta a grups prèvia reserva.
I després de la manifestació us expliquem ara que el govern de la Generalitat treballa perquè els nous horaris de les línies que afecten les Terres de l'Ebre, R15 i R16, incorporin noves freqüències a primera i darrera hora del dia. Ens ho explica des del Canal Ràdio Domènec Ramal.
Parlant de la Generalitat, que està negociant amb Adif i Renfe els nous horaris que s'implementaran amb tota probabilitat aquest estiu a les línies de tren R15 i R16, les línies que afecten les Terres de l'Ebre. Després que el govern es plantés el que considerava una imposició inversemblant, insòlita i insultant per als ciutadans del territori, la d'incorporar els retards actuals als nous horaris, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, ha reiterat que només s'acceptaran si s'incorpora un criteri temporal de finalització d'aquests increments de temps per l'execució de les obres de millora de la xarxa ferroviària. Malgrat que no s'ha concretat el calendari d'entrada en servei d'aquests nous horaris, Ricard Font ha explicat que treballaran perquè, en la mesura que la xarxa pugui absorbir-ho, s'incorporen també noves freqüències reivindicades pel territori a primera i última hora del dia. Ricard Font considera inadmissible aquest servei ferroviari al territori amb un índex de puntualitat de només el 28%. L'escoltem.
És una situació de, anava a dir, d'insatisfacció absoluta per la situació que en aquest moment està patint tant la R15 com la R16 des del punt de vista de les Rodalies, en el sentit de que no és admissible doncs, un nivell de fiabilitat del servei, un nivell de puntualitat del 28% com el que està patint Terres de l'Ebre. I en aquest sentit sabeu que el govern de Generalitat ha plantejat que això és una situació que s'ha de revertir en el curt termini de manera absolutament urgent. I en aquest sentit hem plantejat que el que estem treballant en aquests moments, com sabeu vosaltres, hi havia una pretensió per part d'Adif de simplement incorporar en els horaris els retards actuals, perquè llavors segur que complien els horaris 100%, cosa que és una solució inverosímil, insòlita i pràcticament dic que insultant doncs, pels ciutadans de Terres de l'Ebre. I nosaltres en el seu moment, com saben, el mateix conseller, el govern, es va plantar i va dir no, això no és admissible. Nosaltres estem en aquests moments, i en aquest sentit, doncs, la ministra vam aconseguir que parés les intencions que tenia en el seu moment Adif, i en aquests moments el que estem fent és treballant conjuntament el govern de la Generalitat amb Renfe i amb Adif, com no pot ser d'una altra manera, i amb l'atenta mirada tant per part del conseller com per part de la ministra, de que el que volem és que hi hagin uns horaris que es treballaran durant aquest estiu, que es treballaran uns horaris que permetin dues coses. Una, intentar revertir el màxim possible la situació actual, en primer lloc, i segona, que si han d'haver-hi qualsevol tipus d'incorporació de retards en els horaris, aquests siguin amb un criteri temporal de finalització d'aquests retards, perquè ens entenguem. Els horaris hauran d'incorporar de manera inequívoca el temps en els quals farem les inversions, o farà en aquest sentit a la DIF, les inversions necessàries per recuperar els temps en el menor temps possible.
Ricard Font posava un exemple del que fins ara ha fet Adif, la gestora d'infraestructures, amb la xarxa ferroviària a les Terres de l'Ebre.
Els horaris que la Generalitat de Catalunya plantejarà i que treballarà conjuntament amb Adif i amb Renfe, que al final són Adif la que ens condiciona en aquests moments la millora dels seus horaris per l'estat de la xarxa. Repeteixo, perquè aquestes limitacions temporals de velocitat que afecten la xarxa, perquè la gent coneix molt bé la xarxa viària i coneix molt poc la xarxa ferroviària, perquè la gent ens entengui, quan a les carreteres hi ha sots, hi ha dues maneres de solucionar el problema: posant una senyal que digui que en lloc d'anar a 90 pots anar a 30, o tapant el sot. La solució que ens donava nosaltres i que ha donat fins ara a DIF als sots de la xarxa, o als, en aquest sentit als mascles de seguretat de la xarxa ferroviària, ha estat posar 30 i no arreglar el sot. Nosaltres el que diem és: estem disposats a que mentre estiguis arreglant el sot, els temps puguin estar condicionats per aquestes obres d'arreglar els sots. Però els temps no poden estar condicionats a una manca d'inversions.
Ricard Font plantejava també el que anteriorment comentàvem, que els nous horaris incorporen ja noves freqüències a primera i última hora del dia a les dues línies que donen servei a les Terres de l'Ebre, a l'R15 i a l'R16.
A més, aquests nous horaris doncs incorporaran algunes de les millores que en el seu moment se'ns va plantejar des del territori, des del punt de vista de que puguin haver-hi algunes incorporacions d'horaris tant a primera hora com a última hora del dia en les línies R16 i R15. Però hem de mirar que aquestes incorporacions de nous serveis els volem treballar bé perquè responguin també a fiabilitat, perquè no servirà de res posar més serveis si alhora després arriben a uns temps de viatge que la gent decideixi agafar el cotxe. Amb la qual cosa, quedi clar que nosaltres treballarem perquè en aquests horaris també s'incorporin algunes d'aquestes millores que des del territori, des de l'IDF, des dels ajuntaments, etcètera, des de la societat civil, en el seu conjunt, ens ha fet arribar de dir: home, hem de mirar doncs, que a primera hora del dia i a última hora del dia, que són quan hi ha necessitats més de mobilitat més obligades, és a dir, les hores en les que gent necessita anar a treballar o necessita anar a estudiar o ha de tornar des de Tarragona o des de Barcelona, doncs aquí, en sentit, nosaltres treballarem per incorporar en aquests nous horaris, a part de, potser, doncs, algunes, en aquest sentit, alguns temps més de viatge derivats de les obres que seran compromès, derivat de les obres, no de la manca d'inversió, no de les limitacions temporals de velocitat. A més, intentarem doncs, millorar també, en aquest sentit, algunes noves freqüències. Per tant, velocitat comercial i freqüències s'estan incorporant.
Per últim, escoltem també les declaracions de Jordi Sasplugas. Ell és president de l'Associació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial i també membre de la plataforma Trens Dignes. Sasplugas assegura que reclamen el manteniment de la via actual i planteja l'entrada en servei del desdoblament de la via de Vandellòs a Tarragona, que obri un metall de possibilitats de millora per a l'Ebre. Jordi Sasplugas.
No estem demanant de fer unes grans inversions, estem demanant de mantenir el que fins fa uns anys es mantenia. I en segon lloc, de cara a una expectativa d'un futur pròxim, en aquelles possibilitats concretament que podem tenir a les Terres de l'Ebre, com és la posada en funcionament de la variant del corredor del Mediterrani entre Vandellòs i Vilaseca, aquesta posada en funcionament, que la posarà en funcionament, esperem, l'abans possible el govern central, obre un ventall de possibilitats a nivell de serveis, de millora de serveis per les Terres de l'Ebre, que no hem de desaprofitar. Hem de fer, altra vegada, que la societat pugui utilitzar el ferrocarril com un transport públic amb tota normalitat. No ens serveixen aquestes excuses que es puguin donar a vegades de que s'utilitza poc el tren. El tren s'utilitza poc quan hi ha una mala freqüència, quan els horaris no estan pensats en les necessitats reals de mobilitat i quan la intermodalitat o el tema de les possibles correspondències no són correctes. La gent opta llavors per altres transports alternatius no tan sostenibles.
Aquestes reivindicacions des de la plataforma Trens Lliures van ser posades al damunt la taula a l'última reunió celebrada pel Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre.
La passada setmana començaven les obres de rehabilitació de l'edifici que acollirà l'espai d'atenció ciutadana i punt d'informació turística que l'Ajuntament de Deltebre obrirà a Riumar a principis d'aquest estiu. En aquest equipament, la ciutadania podrà realitzar certs tràmits administratius que actualment només es poden efectuar al propi Ajuntament, alhora que recuperarà el servei d'informació turística a Riumar. L'alcalde de Deltebre destacava que amb la posada en funcionament d'aquest equipament es farà un gran pas endavant per a potenciar el nucli de Riumar, com ja s'ha fet amb la constitució del Consell. Lluís Soler.
El que volem és que Riumar no patisca els greuges que han patit durant aquests anys, que sí, havíem d'anar limitant les potencialitats, sinó que Riumar ha de ser un dels motors econòmics principals del municipi de Deltebre i, en tot cas, també de tot el Delta.
Aquest edifici, que serà la seu del Consell de Riumar, contempla una oficina per als cossos de seguretat, punts operatius d'atenció municipal i una sala de reunions, a banda de la provisió d'altres serveis. La primera fase de rehabilitació de l'espai tindrà un cost d'aproximadament 35.000 euros.
Diumenge, 12 de juny, arriba la 36a Diada de la Bicicleta, organitzada com sempre per l'AMPA de l'Escola Maria García Cabanes. La sortida a les 9 del matí des de l'Ajuntament. I enguany visitem El Goleró, l'Ampolla. Esmorzar i sorteig de regals, premi al més jove, premi al més veterà i obsequi d'una espaleta a la bicicleta més divertida. Recorda, l'ús de casc és obligatori. Diumenge, 12 de juny. A les 9 del matí us esperem a l'Ajuntament, a la 36a Diada de la Bicicleta. I enguany visitem El Goleró, a l'Ampolla. Us esperem a tots.
Un total de 130 pacients del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre es troben en llista d'espera per ser transplantats. Al mes d'abril, 109 tarragonins esperaven un ronyó, 11 un transplantament de fetge, 7 una intervenció de pulmó i 3 de cor. L'any passat es van registrar un total de 19 donants d'òrgans a la demarcació i en el que portem d'any ja en són 6, 5 a Tarragona i 1 a Reus. Enguany només s'ha produït una negativa familiar a la donació. D'altra banda, també fins a l'abril, 34 pacients de la demarcació havien rebut un transplantament. En concret, són 26 de ronyó, dels quals 4 eren de donants vius, 5 de pulmó, 2 de fetge i 1 de cor. La coordinadora de transplantaments a la demarcació de Tarragona parlava del nombre de donants registrats i de la tendència a la baixa de la negativa familiar. Maria Bodí.
Aquest any, fins al dia d'avui, han hagut 6 donants a la província de Tarragona. L'any passat, a tota la província de Tarragona, ja van haver 19 donants. I, bueno, esperem, això és molt variable, no, són donar xifres, però la realitat és que la tendència és una tendència similar i que la tendència a disminuir les negatives familiars es manté. I jo penso que aquí també és una molt bona notícia. Aquest any hi ha hagut una negativa familiar i, bueno, però comparat amb anys previs i sobretot amb la dècada prèvia, és que el canvi és radical. Clar, notícia com la de l'any passat, que a l'Hospital Joan 23 no va haver cap negativa familiar, doncs, bueno, ojalà això es mantingui, no?, als següents anys, però era probablement, doncs, un any puntual i esperem que la tendència siga aquesta, però clar, 0-0, doncs, això ja és el món ideal, no? En general, de tota manera, ha disminuït la taxa de negatives familiars tant a la província de Tarragona com en Catalunya en general, eh? Ja els últims anys ha estat per sota del 20%, però aquest any és més baixa i ha sigut del 16%. Fins ara, fins a mes d'abril del 2016, estem en el 16%, que és una taxa més baixa respecte als anys previs.
El proper 14 de juny, coincidint amb la commemoració del Dia del Donant, els principals hospitals del territori organitzen actes informatius en què persones transplantades expliquen la seva experiència als usuaris. Els facultatius recorden la importància de plantejar-se el fet de fer-se donant i de parlar-ho amb l'entorn familiar.
Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb l'arribada de l'estiu, diferents departaments, en aquest cas de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, tanquen el curs 2015-2016. Acaben les activitats formatives també a l'Smart Centre i les de l'aula de formació per adults. I també a partir d'avui comença el que és la programació d'estiu a la Plana Ràdio. Des d'allí ens informa Josep Roig.
Quan arriba el mes de juny i gairebé coincidint amb l'acabament del curs escolar, també acaben la majoria d'activitats que organitza l'Ajuntament de Santa Bàrbara des dels seus diferents departaments, com per exemple les formatives que iniciava el mes de setembre el punt de tecnologies de la informació i de la comunicació a Santa Bàrbara. Aquest curs ja com a Smart Centre i en el que han participat un total de 112 usuaris. Un dels objectius principals d'aquest servei municipal és oferir un espai a la ciutadania on poder fer ús de les noves tecnologies i on poder iniciar-se en el món de les TIC. És per això que al llarg de l'any organitzen cursos de formació i cursos d'iniciació per a tots els col·lectius i també per a totes les edats, com per exemple les activitats extraescolars que el centre va fent des de fa anys en col·laboració amb l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Jaume Balmes. El principal objectiu d'aquesta activitat extraescolar és l'aprenentatge del bon ús de les noves tecnologies. Durant la recta final del curs es va treballar molt el tema de la seguretat a la xarxa i també del bon ús que cal fer de les eines TIC. També es va dur a terme la formació contínua per a dones. Algunes de les dones d'aquesta formació fa 9 anys que hi participen i compten ja amb un gran coneixement, mentre que altres cursos han estat dirigits a alumnes amb menys experiència, on han après a utilitzar eines d'ofimàtica, eines d'imatge digital i també de vídeo, internet, correu electrònic, xarxes socials i d'altres. Com a quart any consecutiu i en conveni amb l'Institut Les Planes, tots els alumnes de batxillerat que ho han volgut han pogut també participar en la formació per a la preparació de l'obtenció del certificat àctic de la Generalitat de Catalunya i s'han presentat posteriorment a la prova per a obtenir aquest certificat. Des de l'Smart Centre es recorda a tots els usuaris que vulguin apuntar-se per al proper curs 2016-2017 que de l'1 al 15 de setembre estarà obert el període d'inscripció. També el passat dilluns, una cinquantena d'alumnes van rebre els certificats d'assistència a les classes de català com a acte de cloenda del curs de formació 2015-2016. Les classes s'imparteixen a l'aula de formació d'adults al Centre Municipal de Serveis Socials de la nostra localitat i els alumnes que assisteixen són de nivells i necessitats diferents. Enguany, a més de les sessions impartides a les classes, també s'han fet sortides amb la finalitat de treballar el vocabulari de l'entorn de primera mà i s'ha fet ús del préstec interbibliotecari de la Biblioteca Municipal per poder fer lectures conjuntes. Com a novetat d'aquest any, part de l'alumnat va participar a la revetlla d'històries que va organitzar l'Smart Centre la Diada de Sant Jordi i també s'ha implantat les parelles lingüístiques, activitat paral·lela a les classes. Finalment, un altre dels serveis municipals que acaba el curs és la mateixa ràdio municipal, la Plana Ràdio, que també enceta a partir d'avui la programació d'estiu que correrà a càrrec al 100% del personal de la mateixa amb el reforç voluntari de Rosa Bonet, una de les nostres col·laboradores més veteranes. La resta de col·laboradors, gairebé una trentena, i després d'haver omplert durant tota la temporada i amb els més diversos continguts a les seues corresponents seccions, es prenen un descans fins al proper mes de setembre, amb lo que els continguts que oferirem a partir d'avui seran bàsicament informatius i musicals i amb els mateixos horaris d'emissió que la resta de l'any.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Continuem amb la cultura, en aquest cas ens desplacem a Amposta perquè la Lira Ampostina podrà impartir estudis professionals de música. Això evitarà que els músics s'hagin de desplaçar fins a Tortosa. Manel Ramon.
La Societat Musical Lira Ampostina d'Amposta, que enguany celebrarà el seu centenari, ha obtingut l'autorització del Departament d'Ensenyament per poder impartir ensenyaments professionals de música. La Lira Ampostina, des de l'any 1990, està autoritzada pel Departament d'Ensenyament per impartir ensenyaments musicals. Amb aquesta autorització, els alumnes del municipi d'Amposta i Rodalies, que actualment estan cursant ensenyaments musicals a la capital del Montsià, ja no hauran de desplaçar-se a Tortosa per continuar els seus estudis professionals de música al Conservatori. Així ho explicava el president de la Lira Ampostina, Javier Escriuela, que assegurava que aquest és una bona notícia per a la música ampostina.
Ja feia temps que anàvem detrás del tema este del cinquè i el sisè, el cinquè curs i el sisè curs de grau professional, i bueno, per si ho ha aconseguit divendres passat va sortir el DOC ja anunciat que la Lira podíem fer el cinquè i el sisè curs. Crec que és una fita important, però és una fita que comença ara, que el que està fet, però el principal és que s'ha de començar a treballar des de ja i a treballar de valent perquè poguéssim ser una escola de música important, no?
Aquest fet suposa un estalvi de temps i diners tant per a l'alumnat com per a les famílies, atenent així una reivindicació històrica de l'alumnat del municipi.
Tota l'actualitat de les nostres comarques a l'informatiu de Muté.
I en el fet divers parlem que agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra de la comissaria de Tortosa van detenir entre els passats dies 25 i 30 de maig dos homes de 34 i 38 anys de nacionalitat espanyola i veïns de l'Ametlla de Mar i Amposta, respectivament, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una finca rural del terme municipal de l'Ametlla. Els fets remunten al passat 19 de maig quan la propietària d'una finca agrícola va denunciar que li havien sostret un camió ploma de l'interior de la seva propietat. La denunciant també va informar que els autors, possiblement, haurien emprat el camió per sostreure dos grups d'electrògens valorats en 21.000 euros, els quals estaven a la mateixa finca. Arran d'aquests fets, els agents van iniciar una investigació que en un primer moment va permetre localitzar el camió sostret a la localitat de Santa Bàrbara on havia estat abandonat. Les indagacions posteriors van permetre la detenció dels autors del robatori, així com la recuperació dels dos grups electrògens als quals van ser localitzats a la Roca del Vallès, on restaven guardats a l'espera de ser traslladats al nord d'Àfrica des del port de Barcelona. El camió i els dos grups electrògens recuperats van ser retornats a la seva legítima propietària. Els detinguts van quedar en llibertat després de declarar en seu policial i resten a l'espera de compareixer davant l'autoritat judicial competent quan siguin requerits.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Obrim el capítol d'esports i us expliquem que el handbol femení d'Amposta jugarà la fase final de la Copa Catalana aquest proper cap de setmana després de guanyar dissabte al Vilamajor. Manel Ramon.
L'handbol femení de l'Amposta és ja a les semifinals de la Copa Catalana. Ho ha aconseguit després de guanyar aquest divendres al vespre al pavelló municipal d'Amposta, al Vilamajor, per 10 gols de diferència, 37 a 27. L'Amposta, jugant a la divisió d'honor categoria de plata, el Vilamajor a la primera catalana, i es va notar la diferència de qualitat dels dos equips. Les ampostines jugaran aquest cap de setmana a les semifinals i, si hi ha sort, la final. Així ho explicava el president de l'handbol Amposta, Javi Simón.
Victòria aquest fin de setmana vam aconseguir davant del Vilamajor, un equip de primera catalana. Una victòria, penso que on se va notar la diferència de qualitat dels dos equips, nosaltres de plata i ells de primera catalana, còmoda, 37-27, i això ens dona pas a poder disputar la semifinal el fin de setmana que ve, semifinal de la Copa Catalana, i a veure si podem també guanyar la semifinal i disputar la final de la Copa Catalana.
A hores d'ara encara està per decidir si les finals i semifinals es jugaran o bé a Coma-ruga o a Vilanova i la Geltrú. De totes maneres, el club ampostí estirà present en aquest tram final de la Copa Catalana després d'haver realitzat també una bona temporada a la divisió d'honor de plata de l'handbol femení estatal.
Amb la idea de potenciar l'activitat esportiva aprofitant el temps lliure que deixen les vacances escolars, l'Ajuntament de Deltebre, a través d'Esports Riu i Gestió, torna a organitzar una nova edició del campus multiesportiu, el Summer Experience i els cursos de natació per a totes les edats. Les instal·lacions esportives de l'AUB acolliran els cursets de natació des del nivell d'iniciació fins a perfeccionament i també el d'adults, cursos que combinen el joc i la pràctica esportiva. Escoltem el gerent de Riugès, Kilian Bertomeu.
El tema dels cursets és algo que jo diria que tota la vida que va aquí baix sempre s'havien fet i és molt normal perquè pues, com a pare o mare el que vols és que el fill com més pront millor aprengui a nedar. Tots sabem on estem, tenim el riu a una banda, la mar a l'altra i canalets per tot, amb la qual cosa és una cosa que també ens preocupa. Què fa la gent? Pues apuntar-los a partir dels 3 anys i la majoria de crios, te diria que aquí baix que entre els 5 i 6 anys ja saben o podrien sobreviure en algun cas d'emergència. Quina és l'avantatge? Que tenim una piscina exterior d'unes dimensions bastant grans, que podem acollir bastant de volum de crios i que en 20 dies de treball, és a dir, 4 setmanes de juliol, tu pots complir els objectius. És a dir, no és el mateix aquell crio que va durant tot l'any 2 dies a natació que aquest vingui un mes sencer, dia sí, dia també, a la piscina. Els objectius s'assoleixen molt més ràpid.
Per inscripcions i més informació sobre aquests cursets de natació i campus a Deltebre podeu adreçar-vos a l'Espai d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Deltebre els dimecres de 5 a 8 de la tarda o bé a la web deltebre.cat o esriugers.com.
Predicció meteorològica.
Temps molt tranquil a les Terres de l'Ebre, amb temperatures altes a totes les comarques i ratllant els 30 graus. Cel serè durant tota la jornada i amb sol. Entrada de núvols baixos de cara a la tarda, sense cap conseqüència, i vents variables que són terrals fluixos.
I ja no tenim temps per a explicar-los res més. Aquesta és la informació més destacada del dia d'avui a través de l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, que acabeu de passar un bon dilluns a la sintonia de la vostra municipal.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Serveis informatius de Mute.